Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
De Ciutadans és virtual, es pot consultar a la seva web, està dividit en 10 temes principals, és molt extens, en total recull 445 punts. Els més detallats són els apartats 3 i 5, que parlen del retorn d'empreses a Catalunya i de les polítiques socials al davant del malbaratament separatista. I, en canvi, els punts menys desenvolupats són els que parlen de les institucions i de l'administració pública i de la lluita contra l'ocupació. Carlos Carrizosa, el candidat de Ciutadans, avui aquí al Món RQ. Bon dia i moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, Jordi.
Geliu, que és la redactora d'informatius, que és la campanya de Ciutadans. Hola, Marta, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, ara que parlaven del programa, dèiem que és dels més extensos, però no es va publicar fins dimarts de la setmana passada. Tan convençuts estaven que les eleccions s'endarreririen?
Sí, nosaltres pensàvem que sí, que s'endarreririen, perquè així havíem quedat amb el govern i esperàvem del govern que faria un decret que passés els filtres de qualitat del Tribunal Superior de Justícia. No va estar així, i ara tenim eleccions.
Després tornem al programa electoral amb més detall, però abans li vull preguntar pel resultat. Totes les enquestes els donen molts menys escons que el 2017 al Parlament. En el millor dels casos, 13-15, moltes enquestes els situen entre 9 i 10, ara en tenen 35. Es creu aquests resultats, primera? Li preocupa l'abstenció? I després li preguntarem, en el cas de baixada, per què, quins motius ha estat? Començo. Se'l creu aquests resultats o no?
No ens els creiem. Nosaltres sempre hem tret molt més resultat del que deien les enquestes. L'any 2017, en aquestes altures, les enquestes ens donaven un empat amb el Partit Socialista i ells van treure 17 diputats i nosaltres 36. O sigui que sempre hem primat una mica el Partit Socialista i sempre nosaltres ens hem deixat pitjor. No sé si és perquè tenim vot ocult o per què.
L'abstenció a qui beneficia i a qui perjudica?
L'abstenció beneficia als partits més radicals, perquè aquests sí que hi aniran a votar i la gent més moderada, més desenganyada de la política, potser s'ho pensa dues vegades.
Val. Per tant, Vox, per exemple, considera que Vox serà un beneficiat si hi ha un percentatge de votació per sota del 55-60%?
Ja li he dit que sí, que els partits radicals poden tenir més protagonisme del que veritablement tenen a la nostra societat i, per tant, això el primer que hem de fer els polítics que ens considerem assenyats i de centre és demanar a la gent assenyada i de centre que no deixin el Parlament de Catalunya en mans dels més radicals, siguin dels radicals separatistes o siguin de partits populistes de dretes com Vox.
Anem als pactes. Aquests dies vostè ha dit que en aquestes eleccions els catalans poden escollir entre un tripartit amb Esquerra Republicana o un govern moderat liderat per Ciutadans. Perquè ens entenguem, amb qui sí i amb qui no pactaria Ciutadans i amb qui sí o amb qui no donaria suport des de fora amb un govern?
Miri, és molt fàcil per entendre a tots els votants constitucionalistes i a totes les persones catalanes que estan fartes del procés. I és que nosaltres recolzarem un govern constitucionalista que sigui un govern de canvi a Catalunya. O sigui, nosaltres el que no volem és la continuïtat, ni de Junts per Catalunya ni d'Esquerra Republicana, al govern. I nosaltres, ja ho he dit en alguna ocasió, ens asseurem amb el dimoni, si fa falta, per pactar un govern de canvi a Catalunya, que no semblava possible tampoc a Andalusia després de 40 anys de socialisme, i aquí sembla difícil amb 40 anys de nacionalisme. Però nosaltres sabem que segons les nostres enquestes, estem molt a prop de que les forces constitucionalistes puguin donar treure un escó més que les forces independentistes. I això serà el que nosaltres recolzarem en qualsevol cas.
Vox és constitucionalista?
Vox haurà de decidir, segons com quedi el Parlament, que si hi ha un escó més per acabar amb el procés i amb el govern i amb els governs nacionalistes haurà de decidir a qui vota, com va passar exactament igual que a Andalusia.
Però per això li pregunto si per vostè és constitucionalista. Interpreto que si ha de donar un vot a favor de que el PSC pugui governar, vol dir que vostè el posa en el sac dels constitucionalistes.
Jo poso a Vox en el sac dels que presumiblement hauran de fer política i decidir si hem de treure del govern de Catalunya els governs nacionalistes que ens han dividit i ens han empobrit, o vol provar una altra cosa, un govern de canvi a Catalunya.
Per vostè Vox és racista?
Per mi Vox fa declaracions racistes i per mi el senyor Torra i per els tres principals partits europeus feia articles racistes, supremacistes i xenòfobs. O sigui que aquí a Catalunya estem acostumats.
No, però jo li pregunto si Vox és un...
Sí,
és un,
sí, fan declaracions
racistes.
Que són qualificables de racistes.
Són homòfobs?
Sense dubte.
Són homòfobs?
Sí. Segurament molts dels seus dirigents sí, però jo, a veure, jo no vull qualificar amb un partit sencer i per descomptat els seus votants no els vull penjar una etiqueta d'això, d'aquestes coses que vostè em diu. Però els seus plantejaments és evident que estan allunyadíssims en la qüestió LGTBI, per exemple. Nosaltres som uns defensors de la igualtat de totes les persones i ells no. Val, i no... nosaltres combatrem aquests plantejaments amb els que no hi som d'acord.
És un partit amb idees masclistes?
Ells neguen que hi hagi violència de gènere i nosaltres portem propostes per lluitar contra la violència de gènere.
Pues potser són molt constitucionalistes, però són un perill per la societat del segle XXI, no? Amb
sí,
aquesta
però...
gent vostè s'hi veu d'acord per canviar amb una gent que el que volia era votar en contra del que vostès demanen. És evident, això és evident segons els seus seva manera de pensar. Però és evident que Vox està molt lluny del que teòricament hauria de ser un partit constitucionalista, no?
Sí, sí, sí. Hi ha moltes coses que ens allunyen, és evident, però també, jo vull recordar que la candidata de Junts per Catalunya té signat un manifest que diu que els castellanoparlants a Catalunya són instrumentos involuntarios de colonización lingüística que trajo Franco.
Total, escolti, no seré jo qui...
No, i després hi ha tres candidats més en aquesta llista amb declaracions del tipus s'ha de netejar Catalunya d'espanyols.
Però em diu això. Però com
m'entenc? O sigui que jo aquí a Catalunya ja n'he vist de moltes coses.
Jo li deia el que li preguntava era... Ja sé que vostè no pactarà amb aquesta gent perquè no està gens d'acord i perquè considera
clar,
que això...
No podem governar amb un partit així.
Es poden acceptar uns vots d'un partit que pensa d'una manera, com vostè mateix ha dit, homòfoba,
sí,
masclista i fins i tot amb declaracions racistes?
Li dic clarament, nosaltres no farem cordons sanitaris i acceptarem vots, fins i tot de la CUP, com venim fent. O sigui, nosaltres votem en un Parlament que la gent ha votat a determinats representants polítics, nosaltres votem en funció del nostre programa i llavors pactem amb Junts per Catalunya, amb Esquerra Republicana, amb la CUP,
ja, ja, però, per exemple, el PSC ja ha dit que dels Vox de Vox ell no en vol saber res.
Jo no l'he sentit tan clarament, eh?
Aquí ho va venir a dir ahir. Salvador Illa va dir que ell els vots de no acceptarà els vots ni a pactar amb Vox.
Diu que no pactarà, diu que com voy a pactar con quien me quiere meter en la cárcel,
sí, sí,
diu
sí.
Coses així, però a l'hora de la veritat no sé jo si és tan contundent. És que una cosa és pactar i altra votar conjuntament per canviar coses.
Sí, jo, sí, Esquerra ho veu molt junt vostè.
Jo veig que la pròpia ministra i vicepresidenta Calvo ha admès que el Partit Socialista deixa la porta oberta amb un pacte amb Esquerra Republicana i va dir que aquests vetos encreuats entre Partit Socialista i Esquerra Republicana són coses de la campanya, mentirijilles de campanya. O sigui que per mi està absolutament fet aquest tripartit.
PSC és nacionalista o constitucionalista, senyor Carrizosa?
El PSC, els seus dirigents són nacionalistes, la majoria dels seus votants no. I, per tant, ha passat i passarà...
Illa és nacionalista?
Com?
Illa és nacionalista?
Diuen, fan declaracions assimilables al mainstream nacionalista català. Mm. I, per tant, els seus dirigents, molts en són nacionalistes, ho era Maragall... Montilla no sé què era ben bé, però pactava amb Esquerra Republicana i feia polítiques absolutament nacionalistes i posava moltes lingüístiques i, en fi, o sigui que sí, el Partit Socialista, diguem, demana els vots constitucionalistes i després pacta amb els nacionalistes i adopta i se camufla i se com els camaleons, agafa els colors del nacionalisme.
Vostè diu que com hi hagi un tercer tripartit entrarem en el bucle etern.
Sí.
Si els independentistes tornen a sumar o si suma un tripartit, la pregunta és, no creu que haurien de fer alguna cosa, tots plegats?
Sí, jo
perquè
crec...
Què passaria l'endemà si tornen una altra vegada a passar, com diuen algunes enquestes, que torna l'independentisme a ser majoria absoluta al Parlament?
Miri, jo crec que no passaria res a Catalunya si l'independentisme que tenim fos un independentisme respectuós amb l'altra meitat dels catalans i amb les lleis i amb la democràcia. No passaria res, perquè tindríem un govern independentista que faria la seva feina i després, conforme a les lleis, faria el que fos necessari. Però com que no és el cas, i com que tenim aquí a Catalunya un moment especialment greu de crisi sanitària, econòmica, social, nosaltres voldríem un canvi absolut i canviar les prioritats. I, per tant, un tripartit això no ho faria. I jo, el que he vingut aquí a Catalunya a fer... O sigui, el que he vingut a fer a la política, perquè jo sóc català d'aquí de Barcelona... Pues és canviar la política de la meva terra, del meu país. Jo vull tenir una altra forma de fer política des de la Generalitat, que sigui diferent a la que tenim des de fa els últims 40 anys.
Li preguntava això perquè si torna a passar això, no crec que la millor solució és seure aviam què es pot fer. És a dir, perquè entenc que digui... És que jo em sento atacat per la meitat del Parlament de Catalunya, però pot passar que aquesta part de la meitat també se senti ofesa per l'altra meitat, amb la qual cosa estem entrant en una mena d'allò del hàmster, és a dir, no sortim.
No, però és que hi ha una cosa que és evident, que és que els polítics nacionalistes, quan estan dient que si ara traiem més del 50%, tornarem a...
Això ho diu una candidata, eh?
Sí, però si ho diuen, és el reconeixement explícit de que quan no tenien el 50%, ells passaven de tots i passaven de tot i passaven de tots, també, perquè els hi era igual, perquè no hi compten amb l'altra part de Catalunya. Hi ha polítics aquí a Catalunya que no s'han empenedit ni han demanat perdó a la resta de la població per no comptar amb ells, perquè no hi compten amb la gent que no s'hi sent, que no comulga amb els seus plantejaments polítics, perquè, en definitiva, no els consideren catalans. És que és aquest el problema.
Però considera que ha d'haver un enteniment entre les dues parts d'una vegada per totes?
Sí, ho considero, però per això jo crec que ells haurien de reconèixer que es van equivocar greument. I no només no ho han reconegut, sinó que diuen que ho tornaran a fer.
Això ho ha dit abans a Pablo Casado, això ho han dit dos. Si ho tornarem a fer, això, de la gent que està a la presó, ho han dit dos. I un és, és una persona que no és polític, és en Jordi Cuixart.
Jo he sentit a la senyora Borràs tornant a fer els
Borràs
mateixos...
No és,
per la...
no és polític, no està a la presó.
No,
vostè
no,
deia
no,
les presons.
No. Sí.
Vostè deia per la presó, sí. Ho ha dit en Jordi Cuixart i crec que ho va dir...
Tots estan dient que són objecte de repressió de l'estat espanyol,
és
de falta de democràcia...
Però això no ho tornarem a fer.
Jo li dic que a cap persona que després d'estar condemnada continua dient que això que ell ho va fer bé i és el mundo el que s'ha equivocat i va en contra mia...
Però podem pensar que hi ha una repressió a l'Estat i dir, com per exemple la Dolors Bassa, que ella m'ha dit que no ho tornaria a fer, que ella continuaria pensant el mateix, és a dir, la presó no és per canviar idees.
No, clar que no, per això, és que això és evident, és que si no, que quantes persones serien a la presó per les seves idees? És que això no passa a Espanya, és que és evident. Estan a la presó pels seus actes, i pels seus actes, dels seus actes, no s'han empadat no han demanat perdó a l'altra part de Catalunya, no han donat garanties de sotmetre's com tothom a l'imperi de la llei, al mandato de les lleis democràtiques.
Considera que el debat...
I ho dic en castellà perquè, com que sóc advocat, quan parlo de l'imperi de la llei, me sale la...
També deia el García, que molts escoltàvem el José María García, que avui és protagonista, avui aquí també. Per cert, que parlàvem del... El debat d'avui és important per Carlos Carrizosa, és a dir... Per la política catalana, el debat d'avui és important?
Quin debat? A quin
es refereix?
Ah, sí, és que no estava segura si em parlava d'aquest debat de TV3 o parlava en genèric.
No, el debat de TV3 i el de la Sexta, crec que n'hi ha un altre demà passat.
Sí, exactament.
Són els dos que queden.
Sí.
Són importants, vostè creu?
Són importants i són molt importants, però el que passa és que jo tinc por de que sent 9 candidats, no tinguem gaire temps ni possibilitat de donar la nostra... de fer un debat de veritat que sigui il·lustratiu de les nostres propostes i de que la gent es faci una mica una idea del que volem cadascun de nosaltres. Són complicats. Sí, sí.
Em permet que segui el Tian Riba, que veníem amb el cronòmetre. Ara li preguntaré pel programa electoral de Ciutadans, que ens hem llegit, i en 30 segons les respostes, sense ser estrictes, estrictes...
No, seré estricte, Basté, perquè si són 30 segons no es pot incomplir la llei, com van fer els independentistes el 17 de setembre, i per tant, els 30 segons...
Jo al Parlament no he votat cap llei amb 30 segons d'aquests per les entrevistes, o sigui que...
Tres quarts d'onze. Equivocar amb la campanya de les abraçades, per cert, aquella campanya que van fer... ningú se'n va donar abans?
Home, jo crec que la campanya i el tema de les abraçades és molt maco i que és molt aplicable aquí a la societat catalana. No sé si els líders tothom està per abraçades, però la gent jo crec que sí. I, per tant, era una campanya maca. El que sí que es va equivocar l'agència, perquè va ficar unes fotos que es veu que no tenien les autoritzacions pertinents i la pròpia agència les va retirar a la seva costa i va penjar d'altres nous.
Et diré la veritat, ara, millor amb Arrimadas o amb Rivera?
A mi m'agraden tots dos i jo tenia un boníssim tracte amb tots dos, i tinc.
Ell ha dit que si és president es baixarà el sou un 30%. Vostè, si entra al govern, també ho farà?
Jo ja m'he baixat 30.000 euros anuals, que correspon a la dotació del cap de l'oposició, de salari, un plus. Tots els presidents de grup cobrem el que cobren tots els presidents de grup parlamentari, i després el cap de l'oposició, que això havia estat fet per Artur Mas, perquè ell estigués bé i ben cuidadet amb els socialistes i amb el tripartit, i tenia una dotació econòmica salarial de 30.000 euros més. Jo vaig renunciar i també la Inés Arrimadas vam renunciar. I després, si això ho fa ella, a mi em sembla molt bé, nosaltres hem portat al Parlament un munt d'iniciatives per deixar de pagar les oficines. Ah, que això eren ja els 30...
Ja els 30 segons, sí.
És que no m'heu dit. Comenzamos con los 30.
Però li pregunto, què ha fet Iceta, que diu que...
Ara ja ho sap.
Vale.
Acabi-ho, perquè ho estava dient, que vostès van proposar lleis al Parlament.
Sí, que clar, com que tenen el Montilla d'expresidente, no le quieren dejar sin oficina, i per tant van votar en contra d'aquests privilegis que tenen els nostres expresidents de la Generalitat. I ara ja sí que m'atendré a los 30 segundos.
Sobre la gestió de la pandèmia, el seu partit governa amb el PP a Madrid i a Castella i Lleó.
Sí.
A les dues comunitats han seguit models molt diferents pel tema de la pandèmia. A Madrid, menys restrictius, i en canvi a Castella i Lleó, molt més severs. En quin model es queda Carlos Carrizosa?
Són diferents, però tots dos són lògics. Uno, Madrid, dejémosles trabajar y menos ayudas. Castella i Lleó, parlem amb ells, fem restriccions i donem ajudes. I aquí a Catalunya hem fet restriccions i no hem donat ajudes.
Vostè diu que vol retallar despeses del procés i derivar-les a salut. De quina despesa es parla exactament? I de quants diners estaríem parlant?
Miri, d'ambaixades, TV3, 280 milions d'euros, la tele més cara d'Espanya per fer propaganda. Endollats... subvencions a publicacions, a xiringuitos, o sigui, tot això...
Però això haurem d'explicar-ho bé, perquè, si és clar, publicacions en xiringuitos, diners perduts, clar, l'únic que dic clar és la xifra de TV3. Tancar-la, TV3?
No, reduir el seu pressupost a la meitat...
Per tant, gent al carrer, esclar.
Hem de reduir despeses. No pot ser la televisió més cara d'Espanya, moltíssima diferència, i a més una eina de propaganda del procés, que és el que és actualment.
Doncs vostè a molts llocs no traurà un vot, perquè avui, per exemple, hi ha un anunci de... L'ha vist l'anunci de Salvador Illa parlant, fent una pàgina sencera als diaris? Avui l'he vist al Periódico i a La Vanguardia un anunci, ara és allò, president Illa, carta oberta als 324.629 empleats públics de Catalunya.
Sí. Empleats públics que generin serveis per la gent, i això està molt bé, i nosaltres sempre ho hem dit, l'administració, conservar el múscul, treure la grassa. I la grassa són...
Què vol dir treure la grassa? Perdoni.
Treure la grassa, miri...
el que treballa malament fora, es poden tocar els empleats
públics? No, clar que no. Respecte als empleats públics, sí. Absolut. I després, si tenim l'Instituto de Estudios Autonómicos amb l'ideòleg del procés allà cobrant uns 6.000 o 7.000 euros mensuals, doncs si aquest senyor fer-lo fora, perquè gràcies per los servicios prestados, però no sigues cobrando del erario público.
I si un empleat públic no sap fer ni enganxar un segell, se'l pot fer fora?
A veure, segur que un funcionari públic té una oposició i sap enganxar un segell.
Entenc,
un segell.
És una metàfora,
però nosaltres no parlem dels funcionaris, no parlem dels metges, no parlem dels policies, no parlem de les infermeres, dels saladors... O sigui, aquests són els funcionaris productius i són els servidors públics productius. Aquí hem de fer fora és als endollats, a les fundacions...
A TV3 són com els metges i com els... Són com els metges i com els bombers, perquè posar un exemple, i són funcionaris públics, també.
Bueno, haurem de replantejar-nos si TV3 per què és la televisió més cara d'Espanya, molta diferència, i mirada de respectar els diners. O sigui, aquí, en època de Covid... TV3 va obtenir una de les ajudes de Covid que no... Ara li parlo de memòria. Diria que 14 milions d'euros extras de les ajudes de fondos Covid. Home, a mi em sembla que als autònoms els hi hauria beneficiat més, però clar, els autònoms potser no li fan la propaganda al govern i per això li donarem els diners a TV3, no? Si entra... Això és el que s'ha de canviar.
Si entra al govern, li agradaria ser conseller?
Si entro al govern, m'agradaria ser president.
I en el cas de que sigui algun altre partit polític i que li demani que entri en alguna conselleria, hi entraria Carlos Carrizosa?
Veurem els resultats de les eleccions. Jo he vingut aquí a la política per canviar les coses i no canviaran fins que un govern de Ciutadans, el govern hi hagi el partit de Ciutadans.
Una de les seves promeses electorals és que donaran feina a 500.000 aturats. Quan val això i d'on sortiran aquests diners?
A veure, aquí a Catalunya... hem patit una depreciació se'ns han anat empreses, tenim una economia molt tocada, perdem posicions davant d'Aragó, de València, de Madrid, i el que hem de fer és fer un entorn business friendly. Hem de procurar que tornin les empreses, fer un pla de xoc per les empreses, i això donarà llocs de feina.
Ara de seguida pregunta la Marta Vilageliu si de fer alguna pregunta. Només he xiulat una vegada.
Només he xiulat una vegada i perquè no sabia que comptaven els 30 Correcte. Segons, per tant, a complir-me.
Ara pregunta la Marta Vilageliu, però abans, ha passat el Covid?
Sí.
Sí. I a més, no va ser simptomàtic o sí, no, oi?
No, vaig estar ingressat a l'Hospital de Sant Pau 7 o 8 dies, sí, amb pneumonia a tots els pulmons. Sí.
Com està ara?
Molt bé. Sí, sí.
Cap seqüela?
No, cap seqüela, que jo sàpiga, no. Cap seqüela, sí, sí. Estic bé. És la sort que, miri, no han tingut moltes persones aquí a Catalunya.
Va estar a la UCI?
No, a la UCI no vaig arribar a entrar. Vaig tenir necessitat d'oxigen només un dia.
Ho va passar malament?
Vaig patir per la meva família.
O sigui, era més psicològic que no físic, perquè ens entenguem. Físic també, evidentment?
Físic també, però com que jo havia estat asmàtic de petit, sabia el que és ofegar-se. I, per tant, lo sofria con resignació, los símptomes, però sí que patia perquè el meu pare havia mort d'això mateix feia una setmana. Ostres. Quan jo vaig patir la malaltia, sí, jo crec que me la va encomanar ell. Jo crec, eh? I va morir sense assistència, per cert, perquè ell estava a casa i tenia 84 anys i era el pico de la pandèmia el dia 30 de març, i, per tant, ell no va poder ser assistit. I jo patia perquè, clar, havia mort el meu pare, després em tocava a mi, que jo havia estat asmàtic, pensava que podia ser un dels grups de risc, i patia pels meus fills i per la meva família, que pensava, ostres, se ha muerto mi abuelo y ahora a ver si se va a morir mi padre.
O sigui, claro. Patia més pel que pensaven la seva família que no per vostè mateix.
Sí, miri, jo és que sóc de les persones aquelles que pensen que jo ja he hecho lo que tenía que hacer en la vida, eh? Más o menos.
No, escolti,
excepte ser president de la Generalitat i canviar aquí les coses...
Vostè és de la confraria...
Si me hubiese pillado en campanya, hubiera pensado, hostia, ahora que iba a ganar las elecciones y me habría fet més ràbia,
senyor,
pero si no...
Vostè encara és jove... perquè ens entenguem, ja no entra en el plan de punxar-se l'AstraZeneca, que això és terrible, però sí que és veritat que, encara és jove. Potser ho haurà fet tot, però
en el sentit de la família i de la professió i de les coses que importen...
Estàs satisfet amb el que he fet fins ara, vaja.
Bueno, estic bastant conforme, o sigui, a mi m'ha agradat la vida que he portat amb els meus i amb la meva família, i jo patia per ells.
Ja. Això quin dia va ser, perdó, un moment, quin dia va ser això, més o menys? L'última setmana de març, diu?
El meu pare va morir el 30 de març, el dia 2 em van diagnosticar, el dia 8 o 9 em van ingressar.
Amb la...
No em van diagnosticar. Em notava malament, tenia febre i tal, i fins que no vaig a fer-me les plaques... I em van fer les plaques, van detectar la pneumonia, vaig anar a Sant Pau, allà sí que em va fer la prova i vaig donar positiu.
Clar, és que no ens hem d'oblidar de diverses coses en aquelles èpoques. Una, no sabíem què era el virus.
Que,
no sabíem els asimptomàtics.
Sí.
Moren molts, encara, però en aquella època era increïble. Sí. No hi havia testos PCR. No sabíem com havíem d'anar amb les mascaretes. No arribaven mascaretes. Vull dir, que estem en una època que psicològicament era intolerable. Per cert, que he comès un error gravíssim, permeti'm, que ho esmeni, que és que ha sortit fa una hora les dades del Covid. I he de dir que, ara que parlem del mal moment que va passar Carlos Carrizosa, i a més, malauradament, amb la mort del seu pare, si em permet, li donaré les xifres que tenim de Covid a les 24 hores, i he de dir que són bones. Escolta'm, deixa'm-ho dir.
Sí, està evolucionant bé.
És a dir, deixa'm dir que són bones. Per exemple, l'única dada molt dolenta és que hi ha hagut 89 morts les últimes hores. A partir d'aquí, una altra mala notícia és que les vacunes no van arribant. És a dir, hi ha 4.000 vacunats més en segona dosi i només 1.200 en primera dosi. Però bueno, hi ha 131.000 vacunats a Catalunya. Pacients ingressats actualment als hospitals han sortit 107. De cop i volta. És veritat que és cap de setmana que no en surten i de cop surten dilluns tots. Uh-huh. 107. Han sortit 6 de les UCIs, que també és bona notícia. Positius. Ens mantenim a la ratlla per sota dels 2.000, que no està malament tenint en compte que hem arribat a 6 i 7.000. Risc de rebrot, 27 punts de cop. La famosa R, aquesta que és l'índex de transmissió, baixa 2 centèsimes, 0,84. La incidència acumulada a 14 dies, 18 punts avall. I la taxa de positivitat baixa 2 dècimes. És a dir, tot baixa. Menys els morts, malauradament, tot baixa.
Sí.
Són bones dades que, per cert, ens donen una certa garantia de millora de cara a votar el diumenge.
Sí.
També ho hem de dir.
Aviam,
Marta Vilageliu, alguna pregunta pel candidat de Ciutadans, Carlos Carrizosa?
Sí, en tinc un parell i ara és sortir d'aquesta conversa sobre coronavirus i és tornar una mica a la campanya, concretament a dos dels àmbits en què vosaltres us heu estat centrant des de la creació del partit. Sempre han parlat de la llengua, dels seus usos en societat, especialment dins de les escoles. I en una de les vostres trobades, de les trobades que fan aquestes tardes en campanya, es va dir que el model d'immersió està superat. Aleshores, quin seria el model?
El trilingüisme. Trilingüisme. A les escoles parlar en català, castellà i anglès. I aquest és el sistema que tenen als col·legis privats, els que valen 1.000 euros al mes, i és el que volem nosaltres per tots els catalans, per tenir una bona educació en totes tres llengües.
Però creuen que els nens catalans no saben castellà?
No es tracta de si saben per què ho escolten a la tele o al cine, sinó d'un coneixement acadèmic com el del català, i com el del... igual, o sigui que no dic que no sàpiguen, però sí que han de saber totes dues llengües amb un coneixement acadèmic, com l'anglès també.
Vostè no creu que el català està en perill?
Ara que... No ho crec, jo crec que no. Jo crec que el català li hem de donar suport, que hem d'utilitzar-lo, que hem de tenir l'orgull i la nostra llengua aquí a Catalunya com és lògic, però que això no va en demèrit de l'utilització de l'altra llengua de més de la meitat dels catalans i del seu ensenyament amb normalitat, una utilització normal com al carrer.
Sap qui és Carme Junyent?
No.
El Carme Junyent és una de les millors lingüistes...
Segurament sí, quan m'ho digui.
D'acord, és una de les millors lingüistes que tenim al país, especialista en llengües amenaçades, no estem parlant només del català, i assegura que falten entre 25 i 30 anys perquè el català faci un tomb o entre en una fase irreversible.
Ja, però jo aquestes... Clar, segurament hi ha moltes entitats i moltes persones amb unes idees determinades que diuen coses, però la veritat és que aquí a Catalunya l'ús del català és el conegut, és un idioma que coneix, no sé si és el 90 i...
No, 76.4, mentre el 93.2 de la població utilitza el castellà.
No, per tant, què diu? El 93%...
de la població utilitza el castellà.
Però,
i el 76%...
coneix i parla el català uns percentatges al voltant del 90%.
Que sàpiga el castellà, la població que usa el castellà 93.2, el català 76.4, és a dir, 15 punts menys.
Bueno, però per tant, és això, dir... també hi ha més parlants a la seva família de castellà que no pas de català. Els percentatges, per tant, són favorables al català, perquè...
Però vostè no el preocupa que d'aquí 25 anys una de les llengües que parla el seu país, que estem parlant vostè i jo ara,
no, clar, perquè jo no crec que desaparegui, i per això està també la Generalitat, i estan, i estan els poders públics, i jo crec que aquí a Espanya, si tenim un problema, no és amb les, en les llengües cooficials a determinades comunitats autònomes, sinó amb el castellà a determinades comunitats autònomes. Jo crec que el català no el persegueix ningú. Jo crec que el castellà i el seu ús sí que està perseguit, com demostra la llei CELA i la iniciativa d'Esquerra Republicana al Congrés, que demanava que el castellà deixés de ser també una llengua de transmissió de coneixement a les escoles d'Espanya. Per tant, sí que tenim un problema en l'acceptació del castellà.
No ens posarem d'acord amb això, perquè crec que efectivament el català té un problema, però no entrem en el debat ara.
Bueno.
L'he batut moltes vegades amb això, amb línies arrimades moltes vegades, i no ens hem sortit. Però bueno...
Jo tinc una última pregunta.
Ah, sí, perdona, Marta, endavant.
Ahir van fer un acte que girava entorn de la corrupció.
Sí.
I van ser molt crítics amb els partits polítics. Llavors, en el cas que acabessin pactant amb el PSC, posaran com a condició que Núria Marín plegui com a alcaldessa o com a presidenta de la Diputació?
Miri, això és avançar una mica, però jo li dic que sense cap dubte aquest tema hauria de ser part de les nostres negociacions, perquè jo crec que la netedat de la política exigeix que els representants polítics que estan imputats deixin els seus càrrecs públics, sí. I això ho hem posat sempre per davant en els nostres pactes de govern, allà on hem hagut de pactar.
Són les 11:03. Com fem cada dia, demà Laura Borràs amb Bernat de Déu. I demà passat Pere Aragonès, ja em diran aquí perquè no me'n recordo. Avui, a Carlos Carrizosa...
Amb Carracelas, em sembla.
Amb Pilar Carracelas. Avui, Carlos Carrizosa manté la distància de seguretat amb Anna Gómez. Des d'allí, que està l'Anna Gómez, la subdirectora del diari Segre. Hola, Anna, bon dia i moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Recordeu que són 5, 7, 8 minuts aproximadament de diàleg entre vosaltres dos. Jo faré de moderador i no diré res més. Per tant, Anna Gómez, aquí tens a Carlos Carrizosa.
Bon dia, senyor Carrizosa.
Bon dia.
L'altre dia, el senyor Alejandro Fernández, el candidat del PP, deia que ni que el 90% dels catalans al Parlament de Catalunya volguessin, votessin a favor d'un referèndum d'autodeterminació, això no és possible. Vostè opina igual? I si la resposta és sí, què cal fer amb aquest 90% de catalans teòrics que algun dia demanessin això?
A veure, el primer que hem de reconèixer és que Catalunya no és una colònia i que, per tant, no estem amb els supòsits que diu les Nacions Unides per assolir el dret d'autodeterminació. Per tant, Catalunya no té dret a autodeterminació. Això és un fet que és un fet, diguem, de la legislació internacional. Per això, precisament, aquesta iniciativa que van patir els catalans d'un referèndum il·legal i la suposada declaració d'independència des del Parlament de Catalunya no tenia cap cobertura jurídica nacional ni internacional.
Bé, els referèndums no eren il·legals, es van despenalitzar ja fa molt de temps. El que seria il·legal...
No, una cosa és despenalitzar els referèndums i l'altra que siguin legals els referèndums d'autodeterminació en països que no estan ni invadits ni són colònies.
Una altra pregunta, senyor Carrizosa. He llegit que li agrada a vostè molt la història.
Sí.
I una cosa que m'hi em colpia força, i crec que a molts catalans com vostè, és en l'anterior legislatura, quan l'antecessora de vostè en el càrrec, la Inés Arrimadas, escoltava l'himne nacional de Catalunya, els Segadors, que suposo que vostè coneix, perquè ve precisament de la història del Corpus de Sang i de la Guerra dels Segadors, fiqué aquella cara que no li diria que era de fàstic, però gairebé. És a dir, de falta respecte total amb un himne que és legal, constitucional i aprovat per la majoria del Parlament de Catalunya. Vostè sent aquesta desafecció amb l'himne nacional de Catalunya, també?
Gràcies per dir-me català com vostè, perquè jo sé que vostè és de les tesis més properes de la senyora Forcadell, que deia que els del Partit Popular i els de Ciutadans no són poble de Catalunya.
Ja no he dit mai això, senyor
Carrizosa. Sí, bueno, vostè va dir que els votants de Ciutadans vivien aquí a Catalunya, però que no eren catalans. I després vostè es va publicar una mica amb aquestes tesis, però bueno, nosaltres ja li dic que estem acostumats a catalans que pensen que Catalunya és... I català és aquell que té una identitat i un pensament com el que, bueno, pues, més clàssic catalanista. I no és així, senyora
no,
Gómez.
Però,
no és així.
D'acord. Jo no vaig dir això. Jo, per mi, bueno, qualsevol persona que viu a Catalunya és catalana.
I miri, l'himne el respectem, per suposat. Per suposar, sap que el respectem. Una altra cosa és que m'agradi aquesta lletra tan beligerant i els cops de falç i totes aquestes coses. A mi m'hauria agradat un altre himne, però és el nostre. O sigui que, bueno, és el que tenim. És una mica reivindicatiu.
Que si arriba president...
No. Una cosa és cantar-lo i una altra respectar-lo.
D'acord. Una altra cosa. Té vostè algun amic independentista o amiga?
Amics i familiars.
I han deixat...
Perdó, un moment. Perdona que entro aquí. Familiars?
Sí, i tant.
Per part de...
Pues, això ho haig de dir?
O si vol, sí.
Sí, bueno, pues sí, hi han, i que treballen per aquí a prop, a més, sí.
Per aquí a prop,
i aquí lo dejo.
Però
la meva pregunta, Jordi, perdona, ha deixat de parlar-se amb aquests amics?
No, clar que no.
Doncs aleshores, creu que aquesta divisió social que ha creat l'independentisme és tan greu com diuen els mítings?
Sí que ho és. Sí que ho és, perquè fixis que tenim un partit que aspira a presidir la Generalitat de Catalunya amb la seva candidata, la senyora Borràs, que deia que aquells que parlem castellà som colonizadores lingüísticos traídos por Franco de forma... instrumentos involuntarios de colonización lingüística, i tenen candidats que diuen que els andalusos i els extremenys són uns vagos i que hem de netejar Catalunya d'espanyols. I clar que jo crec que això provoca mala maror i provoca divisió, i és una pena. I, per tant, jo estic en contra d'aquests moviments tan Liga Norte que tenim aquí a Catalunya.
Vine a treure llaços dels carrers. Creu vostè que no és homogable a la Lliga Norte?
Jo crec que treure llaços del carrer està molt bé, perquè els carrers són de tots, i qui vol fica un llaç, però qui vol els treu.
Vostè té fills, no? He llegit que té 3 fills.
Sí.
Van a l'escola catalana, a l'escola concertada o a una privada?
Van anar a escola concertada i ara estan tots 3 a la universitat.
I quin nivell de català i castellà tenen? Creu que tenen un dèficit de català o de castellà?
Jo crec que ells parlen bé tots dos idiomes i a més m'agrada molt, i ells estan encantats, són catalans i estan encantats.
Una pregunta, també, si em permet. Vostè ha criticat molt ara els mitjans públics catalans, però m'imagino que vostè, a part de TV3, també deu mirar les televisions espanyoles, Televisió Espanyola, Antena 3, La Sexta, el que sigui. Vostè creu que la representació d'una opinió tan digna com la constitucionalista, l'independentisme, està ben representat en aquests debats, tant com a TV3, menys, més?
Jo crec que aquí a Catalunya tenim el rècord de condemnes de la Junta Electoral a un mitjà públic, i aquest honor se'l porta a TV3 amb les condemnes per part de la Junta Electoral per fer informació tendenciosa i no respectuosa amb la pluralitat i la neutralitat política. Per tant, és un fet objectiu que tenim el rècord aquí a Catalunya de condemnes a un mitjà públic, i se'l porta a TV3. I, escolti'm, això és un fet, i, per tant, no té gaire discussió. I després, si vostè em parla de Televisió Espanyola, que és l'altre mitjà públic, doncs que jo sàpiga, Televisió Espanyola no le llega ni a la suela del zapato en condenes a TV3. Per alguna cosa serà.
No, però vaja, jo no li preguntava tant per les condemnes, sinó la percepció que té vostè com a espectador, quan veu un debat, la representació política o ideològica ja que del ventall de les nacionalitats de l'estat espanyol, si creu que és igual d'igualitària que la que jo considero que hi ha a TV3.
És que a TV3 no hi ha debats plurals, i a TV3 sempre hi ha un biaix absolutament explícit al recolzament al moviment independentista i al procés. És que això és absolutament evident, i jo això no ho veig. O sigui, pensi vostè que a Televisió Espanyola, per exemple, estiguessin parlant tota l'estona de lo represora que és Catalunya con los constitucionalistas i que fes aquests plantejaments una mica delirants que veiem quotidianament a TV3. Jo crec que fliparíem.
Última.
Però no és el cas.
Última?
L'última... a veure, una cosa, senyor Carrizosa. Digui'm. Vostè què faria amb tota aquesta gent que se sent independentista i no espanyola? Passi el que passi el 15 de febrer, el 14 de febrer, el 15 de febrer, què faria vostè amb tota aquesta gent que tenen un desig històric, perquè a vostè li agrada molt la història, i per tant sap que des de 1700 els greuges a Catalunya han estat forces i reiterats? Vostè què faria amb aquesta gent? Com intentaria convèncer-los de que és possible un encaix en una Espanya plural i moderna?
Jo crec que... és que sempre que em pregunten això, jo penso, bueno, i què li dirien aquests senyors separatistes que es van posar a l'Estatut per Montera i la Constitució i van declarar unilateralment la independència? Què ofereixen als catalans que estan patint tot aquest ninguneo per part del sobiranisme? Jo crec que hi ha una cosa que nosaltres faríem. Miri, parlar de les coses que ens uneixen, no parlar d'això que ens divideix i dels greuges més o menys històrics que vostè diu que
històrics
persisteixen. No, però que recolzar-se en el 1714 per demanar coses avui en un món globalitzat i de la Unió Europea, a mi no m'agrada això, i jo crec que si parlem de sanitat, d'infraestructures, de llistes d'espera, del retorn d'empreses, en això sí que ens hi posaríem d'acord, i això és el que oferiria. No els hi ofereixo la independència, però és que també hi ha d'altres que els hi ofereixen i després és mentida. O sigui que en aquest cas estaríem iguals.
Gràcies, Ana Gómez. I per acabar, dues preguntes per acabar. Una és que li agraden molt els còmics, oi?
Sí. M'agrada, però ja m'estanqué en el primer lustro de los 90.
Sí?
Sí, no he comprat gaire més.
Sap qui és un gran fan dels còmics?
Sí. En Sánchez.
Sí, el Vicent sí. Sánchez, és un sí, expert sí, en còmics.
Però jo soy un aprendiz a su lado.
Sí?
Sí, perquè...
N'han parlat d'això alguna
sí,
vegada?
Sí, hem parlat d'això, i ell és un veritable col·leccionista i coneixedor. Jo soc col·leccionista i coneixedor, però no de planxes originals com ell té, que és admirable.
Ell és una malaltia.
La col·lecció
seva és admirable.
Sí, sí.
L'ha visitada? Sí, és
que vam parlar com a aficionats, i ell, suposo que sabent que em deixaria absolutament per
terra...
Hi ha alguna cosa
que li robaria de casa seva, d'aquest xocatè?
Sí, sí.
Per exemple,
unes planxes de còmic del Príncipe Valiente originals, increïbles. Sí.
I l'última...
Dels anys 30 o 40.
L'última perquè ha de marxar, i ara preparar el debat aquesta...
No li robaria, que no diguin que després que era broma, eh?
Com se robaria a Sánchez...
Les planxes sobre el Príncipe Valiente, que em té molt sorprès.
Sí.
Durant el confinament, clar, li anava a preguntar, com a tots els hi pregunto, tots els candidats, si va veure alguna sèrie, si va llegir algun llibre, què va fer durant aquell oci. Però, clar, poc oci va tenir quan va estar ingressat. Però, en fi, quan va tornar cap a casa, va poder veure alguna sèrie, va llegir alguna cosa que ens vulgui explicar?
Saps quin record indeleble?
Sí.
Em va quedar del confinament, de les lectures, va ser El Pedro Páramo de Juan Rulfo. Perquè jo estava amb febre, estava fet pols, amb el sentiment aquell de que s'havia mort el meu pare. I aquella novel·la de Juan Rulfo és com un poble fantasma, la mort està sempre present, tots són fantasmes, i era una cosa delirant que em va afectar, aquello que ja no sabes si tu estàs viu o muerto. És una cosa increïble, una experiència.
A posteriori?
No, durant el Covid.
Sí.
Durant el Covid jo estava llegint a la meva casa, quan estava confinat i todavía no m'havien fet les plaques i em trobava fatal.
Estava llegint aquell llibre.
Llegia el Juan Rulfo, me'l vaig portar a l'hospital, al Pedro Páramo, me'l vaig portar a l'hospital i fue psicodélico leer ese libro en, esta, en esas circunstancias.
I alguna sèrie, senyor
Carles? I la sèrie vaig... Sí, i mira, em sembla que era a 8. És possible que la fessin a 8 TV?
Quina?
Aquella de Sherlock. De Sherlock?
No. La de, no? Si és quina, l'antiga o la nova?
La nova de Sherlock.
La del Cumberbatch. Aquell...
Exacte, del
no,
Cumberbatch.
Això deuen fer Netflix. Una sèrie meravellosa.
Sí, estava molt bé. La vaig veure durant el Covid.
Moltes gràcies, Carlos Carrizosa. En parlem a partir del diumenge. Aviam com han anat aquestes eleccions. Molta sort i fins aviat.
Gràcies.
Per ser aquí al món a